Doctor Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Dèiem que ens agrada mirar-nos les dades en relació a les últimes dues setmanes perquè ara sí que podem dir que hi ha una tendència a tenir menys contagis, a que hi hagi menys víctimes i a que se'ns desestressi una mica el sistema de salut. Ho noteu així des del Clínic i en general des de tota la xarxa d'hospitals del país?
La tendència, com sembla que està estabilitzada, això és una bona notícia, encara que, com heu dit també, periòdicament, en aquest cas potser pel retard del cap de setmana, podem patir algun dia que no segueixi exactament aquesta reducció, però ja portem uns quants dies, això és una bona notícia, sembla que és una cosa, diguéssim, no massa ràpida, però constant, i per tant és veritat que la pressió, de moment, sembla que ha afluixat una mica, encara que sempre tenim aquesta reserva de que els malalts greus i molt greus poden arribar encara amb nombre creixent aquesta setmana, fonamentalment potser 10 dies, i per tant hem de seguir molt atents, diguéssim, en aquests casos més greus i crítics, fonamentalment.
De tota manera, ahir la consellera explicava en les últimes hores que aquest decreixement a les visites d'urgències diumenge hi van a la meitat de les persones que el 15 de març, però també deia que pel que fa als malalts greus tenim 1.970 llits UCI a Catalunya amb 1.512 ocupats per coronavirus. Per tant, aquí encara hi hauria un cert marge, no?
Sí, hi ha un marge, però no és absolut, perquè evidentment hi ha un 25% aproximadament dels llits que habitualment en aquest cas es poden destinar a altres patologies també greus, que òbviament s'han d'atendre, ara n'hi ha menys, però diguéssim, no són que tinguem encara un 25% per entendre'ns de la capacitat d'UCI disponible, sinó que probablement en tindríem potser un 10 o un 15%, és a dir, tenim llits, podem ingressar de moment a tothom que ho necessiti, sigui Covid positiu o tingui un infart o un ictus o un accident, i això és el que ens agradaria mantenir i anar baixant a poc a lo llarg d'aquesta setmana, si és possible.
Doctor, ens han mort 900 persones en residències. Aquest és l'últim balanç que ens ha fet el Departament d'Afers Social i la xifra s'incrementa més de 200 persones respecte a l'anterior balanç. Com estem coordinant això amb els hospitals per atendre com Déu mana les residències en aquests moments?
Jo crec que aquest és un dels punts claus per entendre una mica la complexitat i especialment la mortalitat d'aquesta epidèmia, aquests focus, que no és exclusiu, diguéssim, de Catalunya ni d'Espanya, sinó que altres països del nostre entorn també estan patint brots similars o casos similars a residències. Aquí, diguéssim, es donen dues circumstàncies. Una, les residències concentren, lògicament, una població de més risc per aquesta malaltia, més edat, més patologia. No tenen les condicions d'un hospital, és lògic, que no estan pensades per això, i el personal, diguéssim, que les assisteix, personal sanitari i personal de suport, no n'hi ha massa, per entendre'ns, la ràtio de personal és més baixa, i probablement tampoc han pogut fer les mesures de prevenció i control, diguéssim, que s'escau en una situació com aquesta, per manca d'equips de protecció, per manca de possibilitat d'aïllar o separar malalts. Tot això fa un conjunt que des del punt de vista del risc és molt alt, però jo crec que ara, fonamentalment, amb l'arribada de les proves, amb més equips, amb tota l'acció que s'està fent des del govern de Catalunya, per una banda, i coordinat amb tot el sistema de salut, tant l'atenció primària com els hospitals, jo crec que a poc podrem intentar, o es podrà intentar ordenar una mica la situació dintre de les residències, i aleshores pues, les persones que ho requereixin aïllades, les persones que requereixin tractament pues, traslladades o tractades allà on sigui necessari, i aviam si anem controlant, perquè encara n'hi ha moltes de residències, diguéssim, anem mirant que no tinguem incendis de magnitud important.
Sí, perquè a més es produeix un efecte bastant repetit, que és cada cop i volta en una mateixa residència moren una desena d'avis, no? I això vol dir que l'aïllament no s'està produint. Aquí és on hauríem de prioritzar, a part dels professionals sanitaris, sens dubte, i els testos arribin a les residències per poder realment controlar aquest brot.
Jo crec que aquesta és una de les eines més importants, és a dir, saber quin és l'estat dels residents, per entendre'ns, és a dir, si estan ja infectats i tenen anticossos, si tenen una infecció aguda amb símptomes, i intentar fer el triatge de dir qui pot estar en contacte amb qui i quines mesures es poden utilitzar per evitar el contagi. Malauradament, quan hi ha aquest nombre tan alt i en un període curt de temps de persones mortes, això vol dir que probablement el contagi s'ha produït uns quants dies abans, de manera que és difícil en aquell moment, diguéssim, intentar aturar-ho. La veritat és que és una situació molt complexa i especialment complicada pels que intenten aturar-la, tot el personal de residència i el personal sanitari que s'hi dedica, i difícil per les famílies.
Sí. Sí, sí, perquè a més la situació d'aïllament respecte a les famílies encara ho fa més complicat, no? Sí, sí. I per tant, i a més la formació que en principi no han de tenir les persones que estan a les residències per tractar la gravetat d'una malaltia com aquesta in situ, no?
Exacte. Aquesta és una de les claus i, per tant, aquí de nou intervé la diversitat del nostre sistema sanitari, que ben ordenat i amb la col·laboració de tothom, pues alguns es poden fer càrrecs d'un tractament a la pròpia residència, altres probablement requeriran algun tipus de control que no es pot fer allà i altres, lògicament, s'hauran de traslladar a l'hospital per tractar. Després també hi ha la possibilitat, en alguns casos, de separar físicament els que estiguin, diguéssim, amb símptomes, en aquest cas, o si tinguessin una prova positiva, dels que no la tenen, cosa que es pot fer, pel millor, depenent de la residència, doncs, amb habitacions separades o amb plantes separades, o fins i tot canviant determinats malalts d'una residència a un altre indret per evitar que el contagi continuï dintre d'una mateixa residència.
I pel que fa a la possible reducció de les mesures de confinament a curt termini, hem de mentalitzar la nostra gent gran que ells hauran de ser els últims a sortir, no? Que en realitat aquest allargament del confinament els afectarà més amb ells que altres franges d'edat, no?
Això és el més lògic, tenint en compte el que sabem del virus i com es comporta en aquests moments. Aquesta seria una situació bastant probable. Si això suposa un confinament, diguéssim, total, per entendre'ns, jo crec que a poc això es anirà relaxant, però evidentment no podran segurament sortir i fer diguéssim, una vida normal fins que tot estigui bastant més controlat des del punt de vista de quin és el nombre d'infeccions i com estem. És a dir, que per davant els hi queda un temps en el qual les mesures d'aïllament, les mesures de distanciament social seguiran existint, especialment per aquests grups més vulnerables, encara que entenc que a poc s'intentarà fer alguna cosa per poder-les relaxar una mica, i especialment, com comentàvem ahir, és molt important que en aquesta situació se'ls ofereixi tot el suport social, veïnal, comunitari, dels ajuntaments, perquè, evidentment, diguéssim, s'ha d'intentar que tinguin una vida el més, diguéssim, confortable possible, i, per tant, molta gent pot ajudar que això no sigui et deixo a casa i d'aquí 2 mesos ja t'avisarem. Vull dir, això no, és el que no pot ser, bàsicament.
La consellera Vergés ha anunciat que han arribat aquest cap de setmana material de protecció, 1 milió de guants, 35.000 granotes de busseig, 20.000 ulleres de protecció, 19.000 proves ràpides comprades pel govern i 180.000 proves de tipus serològics, aquestes que ha enviat el govern espanyol. Ho heu notat que han arribat? Heu pogut començar a monitoritzar precisament els professionals del nostre sistema de salut que estaven aïllats en prevenció però que encara no se'ls havia pogut testar?
En el nostre cas, en l'Hospital Clínic, crec que sí que en disposem d'aquestes, no sé quin tipus és o no sé exactament d'on provenen, però avui precisament intentàvem tenir una reunió per dissenyar com podem fer aquest mostreig, aquesta prova, específicament en això que has comentat, Mònica, en els professionals sanitaris que ja han superat la infecció, que estaven de baixa, per veure si realment han fet anticossos i, per tant, hem d'admetre que són considerats immunes, i aquesta és una dada més que ajuda a entendre una mica com està funcionant la situació dintre de l'hospital amb respecte al personal sanitari. Sí, sí, espero que ho puguem començar aviat.
I el professional sanitari que ha donat positiu i que estan cridats a tornar a la feina 7 dies després d'obtenir un test negatiu, això s'està revisant? Deia ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ho estan revisant, la reincorporació d'aquest personal, només 7 dies després. Això ha passat a Catalunya?
Sí. Els nostres protocols són més exigents en aquest sentit, és a dir, el protocol original era molt exigent, és a dir, que en principi el que s'havia de fer era esperar 14 dies, bàsicament, que és l'estàndard d'aïllament, després fer una primera prova...
Però porta tancada, això sí que és un directe.
Sí, porta tancada i gos a dintre.
I gos a dintre, no s'escapa.
Ara cap a l'hospital, sí, sí.
No, m'estaves dient aquesta qüestió de que els nostres professionals tenien més dies d'aïllament, no?
Aviam, la teoria inicial, quan no teníem potser tant coneixement o el coneixement que hi havia en aquell moment, era que un professional sanitari positiu es retirava de la feina, això segueix igual, esperàvem 14 dies a que complís aquest període famós de 14 dies, i si estava sense símptomes, que habitualment o majoritàriament el personal sanitari acostuma a patir, com que habitualment és gent més jove, les formes lleus de malaltia, doncs potser portava quedava 5 o 6 dies sense símptomes a casa ja. Aleshores, la primera part era, hem de fer una PCR, que ha de ser negativa, i hem de repetir una segona PCR al cap de 48 hores per confirmar que aquest negatiu és realment negatiu abans de que tornis a treballar. Ja. Això, evidentment, amb la manca de test, això suposa 3 PCRs, la de diagnòstic, més 2 per a una altra, i el que sabem ara, amb el coneixement que hi ha, encara que això s'ha d'acabar de concretar, és el que sempre hem dit. Una persona que deixa de tenir símptomes, fa una malaltia de 5 dies,
sí,
i ja porta pues, 7 o 8 dies sense símptomes. Si li fem la PCR i li surt positiva, ja hi ha estudis que diuen esteu veient parts del virus en aquesta PCR que us diu que és positiva, i ha de ser així, però aquest virus ni existeix en una forma viable, ni és contagiós, per entendre. És a dir, que estem veient una part que ens complica, diguéssim, la prova diagnòstica de sortida, però que no correspon a una realitat de dir aquesta persona és altament infecciosa. Mm-hmm. Més aviat és que no. En la majoria de casos, casos lleus i amb aquesta sintomatologia. Això va fer relaxar una mica la necessitat de fer aquestes proves i mantenim aquí a Catalunya, manteníem aquests 14 dies i si estaven bé, doncs poden tornar a treballar i ja està. Mm-hmm. L'Estat va reduir aquest temps a 7 dies i aquí va haver-hi una mica de lío i hi ha una mica de lío. Esperem que a poc els protocols s'harmonitzin i puguem tenir un període amb el coneixement nou que hi ha, i potser si hi ha disponibilitat de proves és una cosa, si no n'hi ha, òbviament és una altra, però, per exemple, aquesta prova serològica pot substituir a una persona que ja ha patit els símptomes i que ja porta 14 dies amb aïllament i uns quants dies sense símptomes, si li fas la prova serològica, aquesta prova ràpida, i li surten anticossos positius, raonablement pots dir, una, està curada perquè no té símptomes des de fa dies, i segona, ha adquirit immunitat, és a dir, ha fet anticossos enfront al virus, per tant, en principi, pot tornar amb tota tranquil·litat a treballar, no? És una cosa que s'haurà d'ajustar ara amb la disponibilitat de noves proves i la situació.
Recordem que hi ha 19.400 professionals de la salut infectats i això són molts.
Molts.
Doctor, deixa'm fer-te una última pregunta per allò de desfer els bolos, eh?
Sí.
Recordes que fa unes setmanes parlàvem de l'ibuprofè?
Ara es parla
de l'omeprazol, del fàrmac que es pren per protegir l'estómac amb gent que pren medicació. Sí. Ara es diu que aquest fàrmac tampoc és bo que se'ls prengui en aquesta situació de Covid. És una informació sensible perquè hi ha molta gent que pren altres medicacions i es protegeix l'estómac a través de l'omeprazol.
Què? Mira, t'ho explico molt fàcil. Jo prenc omeprazol per altres raons. El tinc que seguir prenent, doncs no el deixaré de prendre. És a dir, que si hi ha una indicació de que prengui aquest medicament, perquè el necessito i algun metge m'ho ha indicat i m'ha dit que l'haig de prendre, no hi ha cap dada per pensar que això suposa un risc especial ni de contraure la malaltia ni de patir la malaltia en formes més greus. És el mateix que els antiinflamatoris i l'ibuprofen. Si no l'ha de prendre i raonablement se'l pot estalviar, doncs ja no l'hauria de prendre. Però bueno, vull dir, a partir d'ara no hi ha, diguéssim, no hi ha un canvi substancial ni cap dada científica suficient com per afirmar que prendre omeprazol suposa un risc clarament més alt de patir alguna d'aquestes formes de la malaltia.
Doctor Antoni Trilla, cap a l'hospital. Gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Que tinguin bon dia.
Gràcies, igualment.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.